Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs ja ho sabeu que ens ho proposem cada setmana a través de Ràdio Estel i és per això que cada setmana tenim a l'estudi de Ràdio Estel Fra Valentí Serra. Què tal? Bon dia.
Ben trobat, Pau i bé, Joan. Seguim parlant?
Avui.
De què parlem avui?
Avui el ginestell.
Saps què és el ginestell?
M'ho ha d'explicar una mica, eh?
Aquest sona ginestell. Aquest sona ginestell.
Si ho dic...
A veure si ho encertes.
Em prendran a mi per...
A veure què et sona.
A la ginestera.
Sí, home, clar, són de la mateixa família. Penso que el ginestell és la ginesta negra.
Home.
Ginesta negra. Que se'n feien escombres. Durant sí. segles se'n feien escombres. Però, en el segle XIX, la segona meitat del segle XIX, van començar a estudiar científicament el ginestell i van trobar que tenia uns principis actius molt interessants. I va ser introduït també aquesta planta en el món de la terapèutica. És molt apreciat el ginestell que es troba a la comarca de la Selva, al peu del Montseny.
Ep.
Té unes virtuts realment especials, poderoses. Principis actius reconeguts pels que hi entenen de debò. La ginestera, que és, doncs, d'alguna manera la cosina del ginestell o de la ginesta negra, és molt comú a tot Catalunya, aquelles branques dretes, verdes, estirades, flexibles, aquelles fulles tan petites, aquelles flors tan vives, que han esdevingut des del 1640 símbol nacional. El corpus de sang i el corpus s'associa a la flor de la ginesta. I s'hi associa tant que durant, no sé si ho saps, durant la dictadura de Primo de Rivera, l'any 23, tota la rodalia de Berga, hi va haver una disposició del govern militar que va tallar totes les ginesteres perquè no es poguessin posar flors de ginesta en la processó del Corpus.
No la sabia, aquesta.
Imagina't, és una flor que té, doncs, una... va lligada amb la nostra, doncs, identitat. Però a part d'aquesta identitat, la infusió de la flor de la ginesta és també un gran purgant, un gran diurètic, i alguns hi veuen també propietats, doncs, que poden ajudar a la regularització interna de l'organisme, però que s'ha de prendre amb molta cautela perquè podrien ser vomitives, aquestes flors. I aleshores, aquestes flors són fortes, eh? O sigui, també s'ha de prendre sota el control, diguéssim, mèdic, que també pot afectar el cor. S'ha de ser cautelós, però com a diurètic, com a purgant, com a depuratiu, és bo. Però, com deia, atenció, que doncs, si no encertes bé la proporció amb el teu organisme, podrien ser, doncs, vomitives, i s'ha de ser molt cautelós també en la mesura, perquè sobre els laçaments, no la falar, el laçament de la ginestera és tòxica i no va bé pel nostre organisme.
Tot en la seva justa mesura i saber-ne.
Saber-ne i, sobretot, no prendre mai, diguéssim, la llavor de la ginestera. Els antics frares expliquen que un decuit de flors i caps de brot a proporció, diuen, d'una unça per meitadella, meitadella que cura les malalties de la pell i del fetge. Llavors també parlen del vi de ginesta, que el vi de ginesta, diu, cura la hidropesia i és bo per rentar les nafres. O sigui que també deu tenir unes propietats desinfectants. I no cal dir, del ginestell, la ginesta negra, durant segles se'n feien unes escombres, doncs, molt útils, doncs, per escombrar sobretot, doncs, les eres dels masos, perquè són, doncs, feien, doncs, la feina àgil i ben feta.
Però, Valentí, gràcies.
Tinc a disposar, ja ho saps.
Pau, que vagi molt bé.
Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat. A les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Estel. estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ens disposem avui a endinsar-nos, com ho fem sovint, al món de la literatura, però avui de la literatura dels més joves de casa. Parlarem dels Nens de l'aigua, un llibre de l'autora francesa, ciutadana del Canadà, Angèle Delannoy.
L'aigua literària.
Els Nens de l'aigua és un llibre deliciós que ens convida a fer un passeig per 12 països del món, des de Rússia fins al Brasil, passant, atenció, per Catalunya. I ho fa de la mà d'uns nens que, amb les seves paraules i colors, descriuen a la seva manera el que representa l'aigua en la vida quotidiana de cadascun d'aquests països. Ja us podeu imaginar els contrastos i les sensacions, el que pot explicar de l'aigua un nen d'aquí, per exemple, en contraposició al que dirà un infant de l'Àfrica Central. Es tracta d'una visió realista d'un dels temes que més preocupa la nostra societat i que té com a missió ressaltar la importància de l'aigua a la nostra vida i en la de cadascun d'aquests nens. Hi ha una frase, però, en la que coincideixen tots ells i que, a més, té molt a veure amb aquests nostres espais diaris. Tots diuen, l'aigua és la vida, i ho fan en les seves llengües respectives. Recordeu, Els Nens de l'aigua, un llibre d'Angèle Delannoy i que podeu trobar en català, publicat per Editorial Vitel·la.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel.
El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió d'Àngels. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Doncs sí, la frase popular diu que els dijous paella, però aquí els dijous Àngels. Perdoneu la brometa. Què voleu? Un està aquí assegut en coses i li venen coses al cap. Els nostres àngels, ja ho sabeu, són àngels d'aquests que trepitgen el terra. I per als qui... Benvinguts, per cert. Aterreu, per exemple, avui, per primera vegada aquí, us explicaré que aquest és un programa molt més que inspirat per la Fundació Roca i Pi. La Fundació Roca i Pi, amb seu a Badalona, respon als, evidentment, el seu fundador, Vicenç Roca i Pi, és l'home que la va fer possible, amb el seu llegat i amb un testament en el qual ho destinava tot a les persones en situació de pobresa. D'això ja fa moltíssims anys, tant que han tingut temps fins i tot de fer-li un monument molt ben merescut allà a Mar, a Badalona, i de fer moltíssima feina. Però l'objectiu es manté absolutament vigent. Ara, fora de micròfon, parlàvem amb el meu convidat fins a quin punt pot ser vigent això de l'atenció a la gent en situació de vulnerabilitat, la gent autènticament fotuda,
permeteu-me l'expressió col·loquial, moltes vegades diem estic fotut. Bé, hi ha graus. La veiem pel carrer i la sensació, ho comentava, com deia ara amb el convidat que ara us presentaré, és que cada vegada n'hi ha més. Deu ser veritat això de la crisi i de la recessió i de totes aquestes coses, perquè gent pel carrer sense un sostre per aixoplugar-se, sense un lloc per anar de mala mort, per anar a ficar-se com plou, se'n veu i molta. Bé, llegat, testament vigent, doncs, el de Vicenç Roca i Pi, perquè, per desgràcia de gent, per ser atesa en aquestes condicions, n'hi ha moltíssima, i sembla que creix, i que s'ha anat al llarg de la història adaptant a cada una de les necessitats, a cada una de les, dels moviments que ha anat fent la societat. Segur, estic totalment segur que quan el senyor Roca i Pi va escriure el testament, això de la gent, de la precarietat i de la situació de dèficit de justícia social, ningú havia sentit aquesta expressió. S'han anat adaptant, doncs, les voluntats de Vicenç Roca i Pi sempre al servei de l'esperit fundacional. I s'han concretat amb moltes accions que porta a terme la Fundació, entre les quals nosaltres avui ens centrarem precisament en aquesta àrea, en aquesta pota de les, del gran arbre que abasta l'acció de Roca i Pi, que és les persones en risc d'exclusió social, i que es concretarien, per ser ràpids i intentar sintetitzar, que ja m'estic enrotllant molt, amb un menjador social, amb el sistema d'atenció a les emergències, que el seu nom ho diu tot, i amb el taller prelaboral Sant Isidre, carai, un dia aquest s'hauré de menjar llengües. Bé, i poso en últim lloc el taller prelaboral Sant Isidre, perquè precisament qui tenim avui aquí a l'estudi, qui ens visita amablement, és el tècnic de formació i d'inserció, que és responsable del taller Sant Isidre, de Badalona, evidentment, tot això és a Badalona, que és l'Abel Castro, a qui rebem amb una forta encaixada, amb una abraçada, i saludem.
Bon dia, Lluís.
Com estàs, Abel?
Molt bé, gràcies.
M'agrada que estiguis molt bé. És d'una forma interessada, que ho dic. Perquè si tu estàs bé, vol dir que hi ha moltíssima energia, que sempre hi és, darrere d'aquest taller prelaboral, que fa una feina, ja t'ho dic ara, i no és que et vulgui fer la pilota, formidable.
Gràcies.
Més que necessària, plus quan necessària, avui dia. Ho comentàvem abans, insisteixo, la tercera vegada que ho dic, a micròfon tancat, tu i jo, que dèiem, no sé si és perquè un té un biaix a l'hora de mirar per deformació, tu en el teu cas molt més que jo, perquè hi treballes i ho toques cada dia, jo coincideixo, potser perquè, segur, perquè estic sensibilitzat pel fet de parlar-ne programa sí, programa també, la sensació que cada vegada hi ha més gent al carrer, més gent sense un sostre, més gent sense anar, sense saber on anar a morir. Així de clar, ho dic, i sí, de cru. Sí. Clar, no sé si tenim dades d'això, o si tu tens algun tipus d'orientació més enllà de la nostra percepció esbiaixada, segur.
Bueno, jo del que tinc dades és que tant a Barcelona com a diferents localitats se va fer un recompte, o sea, porten ja com inclús 3-4 anys fent recompte de les persones sense sostre.
Sí.
No tinc les dades, però estic segur que per internet se poden consultar.
Sí.
I ahí està el reflexe del que estem dient, no? O sea, el moment que algú seu per fer un recompte de les persones que n'hi ha sense sostre, és perquè ja és una problemàtica important i n'hi ha que quantificar i posar-hi un nom i posar una dada de quantes persones estem o quina és aquesta població que està en aquesta situació.
Sí, sí. Molta gent. Jo ara sóc incapaç de recordar les dades. Aquí al programa en vam parlar quan es va fer l'últim recompte, ja fa no un any, però poc li falta, de Badalona, evidentment, sí, en què hi van participar molts voluntaris.
I sí, jo entre
recordo
ells.
Que, exacte. I recordo que en el programa les dades eren d'aquelles que resultaven bastant esfereïdores, no? Perquè dius, tanta gent a Badalona només, amb perdó, vull dir, però Badalona és gran, no? Però vull dir, si això és a Badalona, què passarà en tot el barcelonès, per exemple, no?
Correcte.
Les xifres deuen ser espectaculars. Tràgicament espectaculars.
I, a més, bueno, n'hi havia una problemàtica afegida, comentar-la en algun dels propis usuaris del taller, i és que n'hi havia gent que no volia estar en esos recontes i sabent quan es feien s'anaven movent.
Sí.
perquè no coinciden el mateix dia. Llavors, també les dades són com... Bueno,
són complicades d'aconseguir.
Són complicades d'aconseguir.
Unes dades fiables.
Correcte.
Perquè això que estaves dient tu ara és cert. Vull dir, no sé, a vegades he sentit converses en les que es jutja d'una manera molt alegre conductes com aquesta, però la vida d'una persona que viu al carrer és molt complicada, companys. Molt complicada. Molt, complicada. Molt, molt. I posaria l'accent que no hi va, tònic. Molt complicada. Aleshores, no vulgueu saber quines són les situacions concretes que fa que una persona no vulgui figurar en cap llista o no vulgui ser identificada. O no, i no parlem, no pensem en coses criminals, al contrari. Pensem en manca, probablement, de documentació, en manca de moltes coses, amb autèntica por, pànic, de pensar com m'agafen la policia, em piquen en un correccional d'aquests estabulat i m'envien cap a no sé on, saps?
Sí, o la sensació de que serveis socials les vol controlar o vol que facin tal acció o tal altra acció que no està al seu pla de vida. O...
Exacte, exacte. Perquè, clar, on estàs al carrer, company, vius pel proper 5 minuts. A vegades... Quan ja fa molt de temps que hi ets, segur que et vinguin a parlar de demà passat o d'aquí 3 mesos, és una entelèquia per tu. És, escolta, podré aconseguir un entrepà avui a les 5?
O simplement, com deia una persona que ve al taller, estar dormint i llevar-te per la nit i tindre una rata al damunt, per exemple.
Ai, Déu meu.
Clar, és, són coses que, bueno, és la seva realitat, és isa.
Sí, sí, la realitat és una cosa que no coincideix per res en el que vostè i jo, vostè que ens està escoltant, i jo i el meu amic Abel, consignem com a realitat pròpia. No té res a veure. És una realitat instal·lada en el pànic, en la por constant, en la manca absoluta de tot, de tots els recursos. Això que donem per fet de llevar-nos i saber que hi ha llum, que hi ha aigua, no calenta, això ja és la pera, aigua, que ens podrem rentar, que si surto al carrer, que si vaig a l'Ajuntament, tot això no existeix.
I també l'altra cosa és saber que tot el que tens ho has de portar amb tu.
Sí. Sí, d'aquí venen aquestes imatges, tantes vegades, que jo crec que ja tots tenen gravades a la retina, de la persona empenyent un carretó del tipus que sigui.
Correcte.
Amb farda a dintre que dius, però què és això? Allò és el que ha anat trobant en contenidors i que li sembla que potser un dia li farà un servei. Potser només per tapar-se.
Correcte.
Que dius, són cartrons. Sí, també es tapa amb cartrons, si pot. Bé, aquest és el sector de la nostra societat, amics, la nostra societat, no una entelèquia flotant i etèria, la nostra societat, aquest és el sector, és una part nostra, a la qual es dedica tot roca i pi, i concretament d'una forma molt específica i molt concreta que ara provarem d'explicar-vos, jo crec que ens en sortirem perquè tenim l'Abel, al taller prelaboral Sant Isidre. Mm-hmm. Mira, el primer que jo voldria saber, Abel, ja que som aquí i ja que estem intentant parlar molt a la gent que escolta i que potser li cau molt lluny tota aquesta situació, és com algú que està en aquesta situació pot anar a parar sota el paraigua del taller Sant Isidre?
Mira, bueno, el taller Sant Isidre realment és un recurs prelaboral,
sí,
destinat molt a la gent més de Badalona, Santa Coloma i tot el
sí,
que és el...
Bueno, Barcelonès Nord.
Barcelonès Nord. Llavors... per acabar accedint, la forma d'accedir és o comencen per vincular-se al recurs del menjador social, que es diu Folre.
Sí.
I nosaltres tenim molta relació amb ells.
Mm-hmm.
O sigui, de fet, són projectes com germans, diguem-ne,
sí,
perquè estan molt vinculats. De fet, sí, hi ha molta, molta vinculació, coordinació i demés. Un altre és accés per via Càritas.
Sí.
I un altre és, diguem-ne, pel propi Roca i Pi, que també ens fa derivacions de casos que ells atenen en uns altres recursos,
sí,
o d'una altra manera. Llavors, aquestes, diguem-ne, són les tres vies per a aquestes persones.
Molt bé. Jo crec que això és... Jo almenys ho he volgut. He volgut que ho expliquessis, perquè si algú amb una certa consciència, sensibilitat, posem-hi una barra i que a partir d'aquí tothom hi posi tots els adjectius que vulgui, veu persones al carrer o sap de persones que estan en una situació crítica, que sàpiga on pot com a mínim anar-ho a dir, perquè són llocs on hi ha gent sensibilitzada que treballen i que tenen la possibilitat no infinita, perquè tots els recursos són limitats, això no estic inventant res de nou, però tenen una certa possibilitat d'atendre aquella persona d'alguna manera, ni que sigui amb el menjador que dèiem, un àpat calent, un lloc on està una estona, sobretot ara que ve l'hivern, i en últim extrem, aquest taller prelaboral, que és una manera, és una via per reinserir-se, jo crec que no només en el treball, sinó també el més que en la societat, no? És a dir, reinserir-se entre la gent.
Sí, sí, és, bueno, és com en coordinació amb el menjador social que dèiem, és com un complement més, i és donar-hi un recurs més a aquestes persones, que una volta ja tenen el dinar assegurat, diguem-ne, ja tenen un lloc d'oci on anar i fer activitats, també tenen aquesta possibilitat el seu matí, com tindre una activitat organitzada, on tindre el cap ocupat i fer activitats. Bueno, i això és una mica la història de que sacàvem en el taller. I això em permetís a mi fer un seguiment a aquestes persones. Cada dia jo veig com estan, quines dificultats tenen. Jo treballo molt en el tema de la confiança, perquè agafen confiança en mi, de què et passa. O sigui, n'hi ha dies que pots vindre una mica, pues, jo què sé, més... T'ha pogut passar el que siga. A mi avui no estàs.
Sí, sí, home, imagina't.
Clar, n'hi ha dies que potser no estàs, vale. Però és que el dia següent jo continuaré estant ahí. Què t'ha passat? Per què ahir em vas dir això? Què ha ocorrit?
Déu-n'hi-do la teva feina, eh? Des del punt de vista també emocional i tal. Vull dir, tu has de ser sempre un pal de guia, una referència
jo ferma. Crec que, sí, jo crec que sobretot el que jo haig de tindre molt clar és com acabe castigant potser conductes o tal, no a la persona. O sigui, no acabes en algo personal, sinó... per exemple, ahir te vaig castigar o te vaig dir això perquè... És que la paraula castig no m'agrada molt, però...
Sí, sona
una mica... Dura. Però no, a volta n'hi ha que ficar aquests límits si són necessaris, no? Però a volta te vaig ficar, pues, diguem, ese límit o ese punt d'inflexió perquè això que estàs dient no era correcte, ¿vale? O inclús algun dia dir, mira, avui ves-te'n perquè estàs molt nerviós, no pots estar en l'activitat. ¿Vale? O sea,
claro.
Aquestes coses també passen.
Home.
I sempre és des de la conducta. O sea, el que no em pareix bé és la teva conducta, ni sé això i això. I donar també a la persona aquest espai perquè pugui explicar-se.
Això que està dient ara l'Abel, i ell mateix deia, és que sona una mica duixa de castigar, no? És una resposta senzillament a intentar que les persones que han perdut l'hàbit, que precisament s'han reeducat d'una manera molt... Em perdó, perquè l'expressió també em sembla poc afortunada, però és l'única que em ve al cap ara mateix, en una mena de llei de la selva, és a dir, ara mateix per ara mateix i sobreviure. És a dir, portar-ho tot a baix de tot, a les coses més essencials, la qual cosa fa que, d'alguna manera... que no és acertat el verb, però és l'únic que trobo, la persona es deshumanitza una mica des del punt de vista social, és a dir, deixa d'existir la gent perquè l'únic que importa i m'hi va la vida, sóc jo en aquest moment, m'hi va la vida. O sigui, si jo ara et puc, tu et deixes un entrepà aquí a mig menjar d'un bar, jo vaig i l'agafo perquè jo tinc una necessitat vital, no de brometa, d'aquestes necessitats de papa, necessito una moto. No, vital. Si no menjo i porto no sé quants dies sense, aviam què passarà demà.
Correcte.
Aleshores, això fa que, des del punt de vista social, de persones, això, de l'home social que som, ens deshumanitzem. Deshumanitzem és molt fort, però és l'únic verb que se m'acut. I això és una feina, suposo, que ingent per tu.
Sí dins d'això, això és el que te deia, no? Treballar la confiança de... estic aquí, pots tornar demà, però jo estic, jo continuaré, saps? O sigui, és com molt constant. I humanitzant la persona, al final.
I si algú en el decurs d'aquesta conversa s'està preguntant i tot això a què condueix? Vull dir, tot això funciona, té èxit? Doncs mira, abans de començar el programa, quan ens hem trobat aquí fora de Ràdio Estel amb l'Abel, que arribàvem tots dos, parlàvem precisament de casos molt concrets que a mi em sembla que està molt bé de transmetre a la gent que això és així, no? Ens parlaves de casos concrets, de persones concretes, no casos, persones concretes. No, un que vol ser àrbitre, un que no sé què, i estan en aquest camí, no?
Clar, el que passa és que, bueno, costa una mica de temps arribar a aquest punt, i és tindre molta paciència.
Segur.
I és veure en quin moment està la persona. Però per dir-te, o sea, per posar-te un exemple, en el que portem d'any, o sea, crec que des de l'octubre de l'any passat...
Sí, el curs, diguéssim.
El
sí.
curs, diguem-ne, s'ha inserit des del taller a 4 persones.
Això és una passada. Algú potser ara està pensant, 4... T'has posat mai, company, companya que m'escoltes, a intentar cercar feina quan el teu currículum és el que és des de tots els punts de vista, l'edat, la situació
no
mèdica,
formació.
La formació que no tens en determinades coses,
casos de no haver tingut treball mai.
Exacte. Ara mateix que el mercat laboral, ja t'ho dic jo ara per si no estàs entrenat i no ho és, està absolutament embogit. Per què? Perquè hi ha tanta demanda que la gent que fa ofertes intenta expulsar-se tants currículums com pot de sobre. Què fa? Doncs, si necessito un senyor administratiu, el demano que tingui 30 anys com a molt, que domini 7 idiomes, que programi en Cobol, que ja no es fa servir fa 1.000 anys, i no sé quantes coses més. Per què? Perquè si jo escombro 100.000 currículums, ara he exagerat molt, 300 currículums, i em quedo només en quants que no sé qui deu ser aquest personatge de ciència-ficció i no tinc tanta feina a l'hora de dir-li a la gent que no el vull. Doncs ara, amb aquest panorama que hi ha des del punt de vista de l'oferta de treball, planteja't que tu, que vius al carrer, que probablement no tens formació, que tens unes dificultats mèdiques que fa que cada 2 per 3 hagis de... per la qual cosa t'absentaràs de la feina.
Correcte.
Que no sé quantes coses més, vés i busca feina.
Correcte.
I sobre tens 50 molts o 60, flipa, carquinyolis, col·lega, així t'ho dic.
Sí, sí,
dic,
és correcte,
no?
És correcte.
És que, clar, vull dir, la cosa està així.
I també està xulo com veure el procés de persones que estan en una situació, el que tu dius, de carrer. Primer, trobar una habitació, trobar una feina. O sigui, trobar una habitació, després solucionar temes socials per acabar trobant una feina i entrar en aquest procés.
Imagina't.
En roda. És lo xulo, el treball.
Clar, aconseguir això, company, deu ser de...
Bé, clar, el dia que aconseguis...
D'orgasme, eh?
Sí.
Home,
pràcticament.
Clar, és que clar, vull dir, agafar persones a les que veus que no els queda cap recurs, que com aquell que diu, aquests sí que han llançat la tovallola, no?
Clar.
Molts han dit, bueno, prou, ja està, vull dir, la realitat és tan abrumadora. Estic al carrer, estic sense res, no tinc salut, no tinc feina, no tinc menjar... llenço la tovallola i que se m'emporti la rata aquella.
Correcte.
Que bé l'ha dit. Agafar aquesta persona, acompanyar aquesta persona i aconseguir veure que un dia en un pot aconseguir una feina, pot trobar un lloc per anar a dormir, pot.
És un canvi total a la seva vida i al seu... Això, sí, correcte.
Abel, jo... De veritat, no sé com agrair-te la feina que fas. De veritat, no sé com fer-ho. Però algú hauria de fer-ho. Si el trobeu pel carrer, abraceu-lo.
Moltes gràcies.
En qualsevol cas, el que sí que et puc agrair de paraula, d'una manera clara i correcta, diguéssim, és que hagis vingut aquí per explicar-nos, per compartir les teves vivències d'una feina tan intensa, a la qual t'hi dediques en cos i ànima, en consta, cada dia en aquest taller prelaboral Sant Isidre de la Fundació Roca i Pi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina.
Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, que el bon dia em digui, que el temps de l'estiu viu en una nena, i el blanc de cas ric del poixo amb abella.
Oïm la cançó del pagès que
amb la sala bon de la marinada
que es guaiti
ciutat des de la finestra i es sentin els clams a guerra de festa. Per ser-hi ben prest si arriba una gesta. Per ser-hi ben prest si arriba una gesta.